Dimecres 24 de gener entrem ja en aquest espai political sempre amb tu, portaveus, avui en Plataforma Calera, amb els seus regidors Joan Font i Gemma Margalef. Regidors, què tal, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com prova aquest 2018, regidors?
Pues, de salut bé.
I que és important.
Que és molt important i el de més, pues, bueno, ja anem a veure al llarg de l'any.
Veurem com avança este 2018 i també hem deixat un 2017... Bueno, en molts moments, amb moments bons, també amb moments no tan bons, i bé, en parlarem sobre això, sobre algunes de les qüestions doncs, que ens deixa l'any que deixem enrere, i també parlarem justament del futur més immediat, i de fet hem de fer referència encara doncs, en Plataforma Calera sobre els pressupostos d'aquest 2018, aprovats evidentment el passat any, abans doncs, de tancar el curs polític. Uns pressupostos doncs, bé, que s'eleven als 13 milions d'euros, ho hem anat recordant, ho hem anat explicant, però sí que voldríem que des de la formació doncs, ens fessin aquesta lectura, quina és la valoració, quina és l'anàlisi que fan dels comptes d'aquest 2018, uns comptes que des del govern ja diuen que són a nivell doncs, de funcionament de l'administració local i que són per a funcionar, són per al dia a dia.
Bé, els pressupostos són continuistes respecte a l'any anterior i l'altre, i també doncs, amb poc marge de maniobra respectant sempre els serveis bàsics que presta la població, degut a l'estat d'endeutament que es troba a l'Ajuntament des de l'any ja 2012, quan s'han fet els crèdits a l'ICO, que depèn del Ministeri d'Hisenda, en el que s'anomena decret de Rajoy, que després jo ho explicaré més breument. Bé, la diferència està, pràcticament és minsa, hi ha una diferència de 1,98%, és a dir, una diferència en diners de 232.000 euros escaig, i respecte a l'any passat, doncs hi ha una cosa diferencial, i és que com que el 2015 se va tancar el pressupost en un dèficit de 698.000 euros, l'any passat no podia haver un grau d'anivellament pressupostari zero, sinó que havia que haver una diferència de 698.000 euros per sufragar aquest dèficit. Enguany, com que això se va sufragar el 2017, ara esperem encara els resultats definitius del 2017, enguany aquest grau d'anivellament pressupostari és zero, és a dir, que els ingressos i les despeses estan anivellades. Per tant, no hi ha més ingressos que despeses. El que pot ser és que hi hagi més despeses que ingressos, això evidentment que no. Després, el consolidat puja a 13 milions i escaig. Què vol dir consolidat? Pues, el pressupost que té l'Ajuntament, que és de 11 milions, quasi 700.000 euros. La cala serveis, que és abarca turisme, mitjans de comunicació, esports i fundació, puja a 1.139.000 euros. I la cala gestió, que puja a 977.000 euros. Total, fa un pressupost de 13 milions i escaig. Això és el pressupost consolidat. Bé, en quant a l'anul·lat teòrica, que és l'endeutament financer, el 2017 tenien que pagar a l'any entre interessos i capital amortitzable 1.600.000 i ara pagarem 1.000.000, la previsió és de pagar 1.486.000. El que passa que aquí hi ha que afegir 447.000 euros de la residència, de la hipoteca, que li farem un traspàs a la cala de gestió, perquè es va contractar aquesta hipoteca a través de la cala de gestió, total ens farà pujar quasi a 1.800.000, 900.000 euros que tenen que pagar d'interessos més capital. Això, perquè la gent ens entengui, aquest any està previst pagar 5.200 euros diaris per amortitzar el capital més interessos, incluït la residència. Respecte a als ingressos, bé, tenim les inversions, degut a aquesta situació que ens trobem, hem de ser molt prudents i, per tant, tenim només garantit una transferència de capital, que és la Diputació, a través d'un programa que es diu PECSI, de 53.000 euros, que és una subvenció per millorar les xarxes bàsiques municipals, com és el clavegram, i també programes de modernització d'equipaments informàtics per a garantir i millorar l'administració electrònicament parlant. Bé, la previsió és de 290.000 euros, la diferència respecte a l'any passat, 290.000 euros, en total serien 384.000 euros, que seria per arranjar camins, ai, perdó, carrers, com el Candela i com Sorenal, que Candela s'ha de arreglar en guany, que està en un estat molt malament. Alguns edificis també s'està reformant per a fer aules-taller. També hi ha uns projectes urbanístics, també algun arranjament de clavegram i també l'adquisició d'equipaments informàtics a través de subvenció que ve de la Diputació. Per tant, és unes inversions una miqueta més que l'any passat. L'any passat també es va fer una modificació de crèdit de 260.000 euros durant l'any per a poder pujar, i enguany també se farà també per adquirir l'ambulància, que és un compromís que tenim, perquè als 10 anys l'ambulància estic renovada, l'ambulància del SUM, valorada en 70.000 euros. Per tant, en definitiva, són uns pressupostos ajustats a la realitat que vivim, supeditats a l'endeutament que tenim, no solament l'endeutament bancari, sinó l'endeutament comercial, i per tant se fa el que es pot. S'ha reduït la despesa no productiva s'està reduint, i per tant, en aquest sentit, són uns pressupostos que no donen cap capacitat de maniobra, i per tant nosaltres li vam donar un vot de confiança. Llavors, respecte als indicadors econòmics financers, es compleix l'equilibri pressupostari amb un anivellament zero, com he dit abans, es compleix també amb la regla de despesa en 119.000 euros, i també el 2008 la previsió és que tindrà un estalvi net del voltant de 750.000 euros, que correspon al 6,48% del total del pressupost. El que no es compleix ja per sisè any consecutiu, és en la càrrega financera, que és el deute viu, que se situarà en un 124%, quan la llei marca el 110%. Per tant, seguirem encara en un pla de sanejament com més comencem. Respecte al que jo deia abans del deute financer, aquí, si mirem a la memòria de l'exercici del 2018, veurem que hi ha quasi 10 milions, estem parlant de l'amortització de capital, aquí no estic parlant d'interessos, que això va a part. Tenim que tornar als bancs al voltant de 15 milions, la previsió del 2017, encara no s'ha tancat, de 15.130.000 euros de capital, només de capital. Llavors aquí, clar, el 2012 i el 2013 se van fer tres crèdits a ICO importants, un de 253.000 euros per pagar els proveïdors, l'altre de 10.300.000 euros i un altre, el 2013, d'un 1.300.000 euros, i això s'hi ha de pagar. Això s'hi ha de sumar els diferents crèdits que havien abans del dret de Rajoy, que pujaven quasi a 7 milions d'euros, no? I també una devolució d'una operació de tresoreria, que també es va fer en total. En total, doncs, aquest deute financer s'està pagant religiosament cada any, les nostres possibilitats, en els impostos que es paguen dels contribuents, i, evidentment, per a poder baixar això, tindria que haver només dues coses, que una no farem, perquè tots els partits polítics ens van cometre, no pujar els impostos, per tant, a poc a poc s'ha d'anar pagant aquest deute, que va per a llarg plaç, o bé vendre patrimoni propi per anar amortitzant crèdits anticipats, que això també, la situació en què estem urbanísticament parlant, ho veiem bastant difícil. Aquesta és la realitat que hi ha, i per tant, pues, és continuista, i els recursos que tenim pues, s'ha de tirar endavant. Jo el que volia fer també és, si em permeteixes, hi ha una al·lusió del grup municipal del PDeCAT, ho diuen al butlletí número 177 del 5 de gener, i també ho van dir el 10 de gener en el teu programa, i era que, segons diuen ells, que en Antros, a la plataforma, ens donen tota la informació. I això no és exactament així. La informació l'anem a buscar nosaltres. L'anem nosaltres a buscar. No, si es pensen que ells a la plataforma mos criden cada exercici, sentar-nos a una taula i començar a fer els pressupostos, això no és així. Dona a demostrar que sigui així. No és així. Nosaltres anem a buscar aquesta informació des del novembre, que és quan ja s'estan elaborant. Si tenim un dubte, li preguntem al regidor d'Hisenda sobre algunes coses quan tenim una proposta, també li comuniquem, però som nosaltres els que tenim la iniciativa, no ells que ens criden a nosaltres. El que sí que vam fer, l'any 2015, quan van entrar, aquest nou equip de govern, i que nosaltres vam donar un recolzament de governabilitat i també de col·laboració a nivell, diguéssim, general, que sí que vam acordar d'una forma formal uns objectius generals per tots els pressupostos d'aquesta legislatura, és a dir, el 2016, 2017, 2018, no, que eren rebaixar i disminuir la despesa corrent no productiva, això va ser un compromís que vam tindre el 2015 respecte als exercicis propers, un control mesurat de la despesa en general, control i coordinació entre totes les carteres que tenen els diferents regidors, perquè hi ha que fer una coordinació perquè ningú es passi del pressupost que tenen assignat, i si es passen, doncs comunicar-ho, garantir i millorar els serveis bàsics que presta l'Ajuntament als veïns, l'ambulància, la policia, la guarderia, l'escola de música, això garantiu, inclús millorar-ho si podia ser, reduir el deute financer i comercial, quan vam saber més o menys el que es devia al novembre, que es va fer una assemblea informativa dels 47 milions, doncs ja teníem un punt de partida per a on treballar i reduir aquest deute, i després ser prudents en les inversions i no fer més de lo més necessari, simplement unes inversions absolutament necessàries, res més. I després el compromís també era i no pujar els impostos com a ingressos. No? Estos van ser uns objectius generals que vam acordar com vam entrar al mes de novembre, mes de desembre, que seria s'aplicaria això als propers pressupostos. Per tant, no és cert que Plataforma tingui un tracte diferencial en quan nosaltres ens donem tota la informació, si som nosaltres que demanem tota la informació, que és molt diferent. I amb això, tinc que reconèixer que per la meva situació de jubilat tinc temps per poder-ho fer, però a diferència d'altres, que jo no ho tinc a excusar-los, voldria demanar que el PDeCAT no digui més que tota la informació ens donen a nosaltres, sinó que nosaltres demanem tota la informació, que és molt diferent. Som nosaltres que demanem tota la informació, tant a la part tècnica, que és la intervenció, com a la part política, i a través d'aquí pues supervisem aquell pressupost, i si creiem que tinc que aportar alguna cosa, com per exemple, n'hi diré dos, una que es va aportar i es va contemplar en els pressupostos anteriors va ser que els caps de setmana havia gent que tenia una situació d'atur i hi havia que no havien serveis bàsics de manteniment de places i jardins, i això vam arribar a un acord de que pues, se pogués contractar a gent de llarga durada, que portaven dos anys, perquè se pogués fer aquesta funció. I això sí que es va arribar a un acord com una proposta mútua de poder-ho fer a nivell social. I l'altra és que, i això enguany s'ha notat en el tema de les nòmines, que se m'havia oblidat, han pujat bastant, sobretot el component de productivitat. El que no podia ser és que a l'anterior equip de govern un treballador se li anava acumulant les hores extres i estava dos mesos de festa, perquè en vez de pagar-li en diners, se li pagaven dies festius. Això que no estàvem d'acord, i els van comunicar a l'anterior equip de govern que això no podia ser, però com que no tenien capacitat de finançament, pues s'acumulaven en festes i això repercutia als serveis bàsics del normal funcionament, perquè un treballador, a part de tindre un mes de festa que la llei li permet, tenien dos mesos en espècie per poder pagar aquelles hores extres. Això enguany s'ha solventat, per tant la productivitat puja 252.000 euros més, per això el capítol de personal ha pujat, se regula el tema de policia local, també pujaran els sous a través del Ministeri de les Administracions Públiques un 1% o més, segons diuen que pot pujar els funcionaris, i després pues, és evident que també la SUM, que també és un que presta un servei importantíssim, el que no podia ser
els empleats,
que són d'allò, que fessin 2.500 hores quan normalment li corresponen 1.500. Per tant, estan arribant a un acord, o han arribat a un acord, de que els pugui compensar d'aquesta manera pues, en diner, i també la previsió de que pugui haver una borsa de treball, que pugui anar bé pues, la contratació d'un o dos operaris més. Això també pues, està contemplat al pressupost. No? Per tant, és el que hi ha, però volia dir, se'ns centrava en una polèmica, que no ens donen la informació, sinó l'anem a buscar, com és la nostra obligació d'anar a buscar-la. Si ells esperen que els cridin, doncs no els cridaran. Jo crec que si una persona vol, o un grup vol participar, a més l'experiència política que tenen ells, que han governat molts anys, aquesta informació, si no els hi arriba, pues, la tenen que anar a buscar i treballar-la. Ja sabem tots que el mes de novembre és preparació, calentament, precalentament de pressupostos, perquè la llei diu que abans d'acabar l'exercici tenen que estar aprovats. Per tant, tothom sabem que el mes de novembre ja podem agafar informació i a partir d'aquí també se poden fer propostes, però no que no esperien que es cridien, perquè a mi no em criden per anar a veure els pressupostos, sinó que Joan Font, com a responsable i portaveu dels assumptes econòmics de la plataforma, els va buscar, aquesta informació la va buscar. I quan té un dubte, agafa el telèfon, busca una entrevista en el regidor d'Hisenda i parla sobre un tema que considera que no està clar o que vol fer una proposta. Per tant, la iniciativa és nostra, no de l'equip de govern respecte a nosaltres, sinó a nosaltres respecte a l'equip de govern. Això ho vull deixar ben clar, perquè ja no ens diguem més que per premsa o per allò que ens diguéssim un privilegi. Evident que ens han cridat per altres coses importants, però per temes pressupostos ja van marcar les pautes a seguir el 2015, com vam saber el deute real, o el deute que havia a l'Ajuntament, i marcar unes pautes generals que les que hi havia nombrat abans. Per tant, això ho volíem deixar ben clar d'aquí endavant.
Sobre aquest deute del qual ens parla, senyor Font, justament coneixíem ara fa uns dies dades del Ministeri d'Hisenda referent al deute viu, el deute financer, bàsicament, de l'any 2016, en el qual, bé, el titular, si es vol quedar així, és que l'Ametlla de Mar és el municipi que més deute per habitant té de la demarcació de Tarragona. Això referim dades del 2016, quan tinguem les dades ja doncs, del 2017 o del 2018. Clar, són dades que suposo que van apareixent amb temps, perquè s'han de fer doncs, tots els tancaments dels balanços econòmics dels diferents consistoris, i això representa una feina al darrere. Però bé, realment, més enllà de ser el primer, el segon, el tercer, és igual la posició, i això al final és els milions de deute viu que hi ha entre els habitants. Després en parlarem sobre la xifra de despoblació del 2016, tot i que en reconeixia ara fa uns dies l'alcalde aquí al programa que ja torna a haver uns 7.200 habitants censats al municipi. Per tant, és una qüestió d'estadística, els hi pregunto després, però al final aquesta qüestió del deute per habitant no deixa de ser una situació que els ciutadans haurien d'afrontar més de 2.000 euros per posar només en deute viu els comptes a zero.
Deute viu, perquè en gent no entengués, el deute que tenim als bancs. I t'ho he dit abans, a partir del 2012 l'Ajuntament de l'anterior equip de govern concerta 3 crèdits a Nico per pagar els proveïdors del decret Rajoy que pugen quasi 12 milions d'euros i anteriorment no arribaven ni a 7. Per tant, això es va disparar moltíssim el deute viu i això s'ha d'anar pagant durant bastants anys. Sí que el govern espanyol, o en aquest cas el Ministeri d'Hisenda, està donant facilitats en què el capital amortitzable se pot allargar durant 3 anys i no pagar capital, perquè la situació financera és delicada amb aquest ajuntament. I això aquí hi ha que afegir també pues, el deute comercial, és a dir, també no vull recordar quantitats, però pensa que el rebé, que és ara es diu
el Copate,
pues, se li va arribar a la legislatura passada quasi 1.100.000 euros de la recollida de basures, o també al Consell Comarcal els diferents convenis, 250.000. És a dir, diferents sentències fermes que tenen que pagar perquè són sentències fermes. El tema de la residència, no? que per cert, l'alegria que podem tindre és que estigui oberta i, a més, està previst per la cala gestió, com que hi ha un acord que havia entre l'empresa que explota el servei, que és la...
Onada.
I l'Ajuntament, és que quan s'hagin contractat concerts amb la Generalitat, que és aquest cas, pues, tindrà que abonar 2.200 euros per plaça concertada a l'Ajuntament. Per tant, al pressupost d'enguany, a la cala gestió, ja es preveu un ingrés de 40.000 euros, aproximadament. Que això està bé, perquè ens reduirà poc, però reduirà aquest deute que tenim, que en 20 anys tindrem que pagar quasi 10 milions i mig d'euros d'un edifici que ha costat quasi el doble per una mala gestió que va haver en el seu moment. No? Però l'important és que estigui oberta, hi ha gent que ho està gaudint i, per tant, ens sentim satisfets, però que també penseu que s'ha de pagar cada any 454.000 euros a l'empresa que va fer l'obra, perquè així estava acordada en l'anterior equip de govern i que s'ha hagut que refinanciar en més de 10 anys, posar-ho a 20 anys per poder tindre un aire, un oxigen del pagament.
I sobre això de la despoblació que comentava, des de Plataforma Calera, com ho veuen que el municipi pugui trontollar sobre aquesta línia dels 100.000 habitants? Suposo que més preocupant és, o en context, és que les Terres de l'Ebre baixin dels 180.000 habitants, més que la xifra de la Cala pugi o baixi. I també suposem que, clar, també passa aquí al municipi que hi ha molta gent que hi viu i no està empadronada, que pot estar empadronada en altres municipis. Per tant, també això suposo que pot fer variar, no?, aquestes dades de població.
Bé, si les Terres de l'Ebre hagués augmentat de població i aquí s'han baixat, seria preocupant, però és generalitzat. A veure, jo no sé exactament les causes, però en teoria, hi ha tres causes, no? El creixement vegetatiu negatiu, és a dir, que hi ha més defuncions que naixements, pot ser una causa.
Sí.
Dos, la deslocalització d'alguns de gent que, pues, que per la seva situació al seu país va vindre aquí per buscar feina i va treballar. Per exemple, ara mateix hi ha quatre llums que s'estan desballestallant, per tant, hi ha gent d'origen de color que pues, tindran que buscar-se la vida en un altre lloc, perquè és així, això no afavoreix. I després pot ser que, pues, bueno, que hi hagués gent que s'hagués traslladat a un altre municipi dins de Catalunya fora a viure i buscar-se la vida, no? Vull dir, això serien els tres factors. Hauria que fer un seguiment sociològic de quins han sigut els factors que han influït més. Sí que hi ha una població flotant aquí, degut a estrangers, que se senten aquí, després se'n van. Vull dir, això també pot, l'estadística del Ministeri de Relacions Públiques no ho té en compte, però sí que té en compte el que diu aquí, perquè l'Ajuntament rep de l'Estat, pel número d'habitants censats, rep unes subvencions, que és el Fons de Cooperació Nacional. Per tant, tenim que fer cas del cens que hi ha, perquè ens donem pel cens que tenim, a no ser que nosaltres ho impugnéssim d'una manera o altra, no? Per tant, si la població ara està en 6.886, doncs rebrem la part que ens toca pel número de població i pressió fiscal del Fons de Cooperació sobre aquesta quantitat. No entraran si aquí estan censats o estan empadronats dos mesos, però se'n van, tornen a vindre, això estadística, això no ho té en compte. Té en compte el que hi ha. I aquí tots sabem que hi ha molta gent que viu a les urbanitzacions que tampoc ni estan censada ni empadronada i viuen allí. I per tant, s'ha de donar un servei. Per tant, com que ha sigut general la baixada de 1.800 a totes les Terres de l'Ebre, aquí la Mella pues, també s'ha ressentit. Ja t'he dit que en teoria, de manual, és el creixement vegetatiu negatiu, la deslocalització de persones que pues, han perdut el treball o no han trobat treball o han trobat un treball al seu país d'origen, i tres, que hi hagués gent que, bueno, pel seu futur pues, ha cregut que la feina se li ha donat a Barcelona, a Girona o a París o el que sigui, s'ha anat. Mm-hmm. Això no hi ha que donar-li més importància que és la que hi ha, no? Perquè això és generalitzat.
Mm-hmm. Canviem d'assumpte, deixem de banda de les qüestions més numèriques que s'han ocupat l'Equador d'aquest espai de portaveus, i si els sembla fem un repàs a actuacions que s'estan duent a terme al nostre municipi. Ahir veiem com maquinària estava asfaltant just on estan vostès al darrere, el carrer Santiago Rossinyol, també el carrer Llibertat, marcades en aquestes actuacions que s'estan duent a terme a la plaça Catalunya, una plaça molt cèntrica on des de ja fa molts anys hi ha un important teixit de restauració, de bars, i per tant, doncs, sí que la plaça havia quedat una mica envellida i calia fer una sèrie d'actuacions. Actuacions assumides directament des de les arques municipals amb els pressupostos corrents de l'Ajuntament. Com veuen des de Plataforma Clara aquesta actuació i quines són la remodelació que s'està duent a terme?
Jo penso que hem d'esperar doncs, que estiguen acabades, que deurà ser ja, no? Més que res perquè han actes per la Candelera, tots ja ho sabem. Però, bueno, jo crec que aquesta plaça estava deixada, sepultada durant molts anys, ha estat. Inclús a l'anterior legislatura, nosaltres personalment havíem arribat reiteradament a queixar-nos de l'estat en què es trobava tant el que era la zona infantil com el mobiliari, trencat, esdellat, en claus, i mai van fer res. Vull dir, s'arreglava dues coses, però creiem que està en un lloc cèntric del poble, en un gran potencial per fer actes, per fer coses, fins i tot jo crec que els bars se podrien unir i fer accions cara a la gent a l'estiu, com se fa també a la plaça Nova, no? I esperarem a veure com queda. Des de luego se veu pues, molt més ample de lo que en realitat se ve estar, i I suposo que es veurà molt ben, més ben ordenada de lo que ha estat fins ara.
Encara obres, evidentment, que comentem que estan en marxa,
sí.
Però evidentment suposo que això també, de la mateixa manera que des del govern s'ha explicat que un dels objectius era renovar la façana marítima amb la substitució de la balustrada per una nova barana, també és important que aquells espais interns més transitats, més ocupats, considero que també des de Plataforma Calera, suposo que considereu que també cal fer una renovació, que cal rentar la cara i que cal adequar-lo, sobretot perquè tot i a part de tindre un parc públic doncs, gran a l'entrada del municipi com és el Bon Repòs, també feia falta doncs, tindre de les places que hi ha el municipi doncs, en condicions, no?
És evidentment, sí. Esta plaça pues, requeria, a la vista de tothom, molt cèntrica i molt habitada, sobretot molta gent jove de nens que tenia que fer una remodelació i, per tant, considerem que calia fer una actuació. Altra cosa és el del Pi. Bueno, t'ho dic el del Pi perquè, bueno...
Hi ha
hagut una miqueta de polèmica, no? A ningú li agrada tallar un pi, no? Però suposo que l'equip de govern ha considerat, o el regidor ha considerat que aquest pi pues, portava més problemes que beneficis i, per tant, nosaltres ho respectem. Jo te vaig a dir, sincerament, us ho dic, que qualsevol govern que ha hagut, jo n'he estat al govern, sempre hem tingut que, per raons tècniques o per raons del que sigui, hem tingut de tallar un pi i això és lamentable, per tant, nosaltres no criticarem això, sinó donem pues, una confiança en el sentit de que si ho han fet és per alguna raó ho tindran, no? Ha tingut grat allà un pi, però considero que els que hem estat en responsabilitat política no podem fer d'això llenya d'un arbre tallat.
No? D'un pi caigut, no?
Vull dir que no té molta importància, perquè si no tots m'ho recordaríem, pues, jo seria el primer en dir pues, que vaig tinguer d'allà
sent alcalde. Per damunt de tot és preservar,
clar,
no?
Clar, per seguretat, però vegades... perquè sigui, vull dir, jo respecto la situació que han dit, que per raons
però salut, potser a vegades de... també hem de primoritzar unes coses, com és la clar. Salut, potser dels nostres nens que van a jugar allí.
I fins als estornins fan les seues, ara, pues, bueno, pues, també hi ha sistemes per a poder
l'altra legislatura
controlar
també
això.
Va treure el pi de Calafort,
jo me recordo pues, que vaig tenir que tallar un pi a Calafat perquè les seues reals rebentaven totes les voreres, vull dir que sempre hem tingut algú una decisió política i també de seguretat de que els polítics, jo comprenc que la gent que no està tan política pues, ho pugui criticar i estan en el seu dret, no faltaria més, però els polítics que han governat tenia que tindre una miqueta de cura perquè tots, per un mateix o altre, han hagut que fer-ho, han prendre aquesta decisió, no? Encertada o no? Encertada o no, però segur que si s'ha tallat ha sigut per algun motiu. A ningú li interessa tallar un pi i fer malbé la natura, no? I això està clar que... Per tant, considerem que aquesta polèmica a nivell polític, entre els polítics, no tenia que haver. La gent té tot el dret de criticar, evidentment.
Girem la truita i parlem sobre turisme perquè coneixíem doncs, a inicis d'aquest any una mica de memòria turística al llarg del municipi. En parlem de memòria turística, en parlem dels plantejaments de cara a aquest 2018 a nivell turístic al municipi, però bé, des de l'àrea de turisme doncs, venien a referir-se que bé, que aquest 2017 que es deixa enrere ha estat un any turísticament molt bo a la població, on s'han assolit xifres d'ocupació molt altes i on realment doncs, bé, també s'ha notat això en atencions a l'oficina de turisme, on s'ha vist doncs, més presència de turistes i on es tanca doncs, un any que en la temporada sobretot doncs, ha estat molt bona. Ara en parlarem de l'agenda gastronòmica perquè també és una de les eines en la que des de l'àrea de turisme, consensuadament amb el sector de la restauració, es vol intentar desestacionalitzar almenys l'àmbit gastronòmic. Des de Plataforma Galera, com valoren, com ha estat turísticament l'any que hem deixat enrere, el 2017?
Bé, jo crec que ja l'anterior parlem, vam fer ja 5 cèntims. Des de luego hem tingut una de les millors ocupacions turístiques des de fa molts i molts anys, no? Serem líders una altra vegada més, suposo, que en la recaptació de la taxa turística. Teníem quasi pues, 1.258 habitatges turístics, encara que n'hi han d'il·legals, i que han pogut, a través de lo que és la memòria històrica que ens va fer arribar molt amablement Dani, el gerent de turisme, doncs veiem que tenim un turisme familiar, d'acord? en unes edats compreses entre 36 i 65 anys, en nens, que venen aquí pues, sobretot per les cales, les platges i pel menjar, també, no? Com no? Després, el principal turisme és català, seguit de francès i de la resta d'Europa. I també gràcies a la bona feina que s'està portant des de l'àrea de turisme i de Dani i el seu equip, pues, som líders en la taxa, en l'ocupació i tot això suposo que es veu reflectit, perquè l'única cosa que no es reflecteix tant és en el que és en la gamma del comerç. El comerç lo tenim una miqueta abandonat, torno a dir-ho, i ja que tenim tanta gent que ve de vacances, el comerç, pues, no estem, no existim, no sé per quina... a l'Ajuntament no interessa, potser la millor, però jo trobo que ens hauríem de tornar a posar a parlar i d'activar el que és el pla... que
el Consell Consultiu, crear un Consell Consultiu...
Portàvem el nostre programa electoral.
Que dinamitzi, entre uns aspectes econòmics, el comerç local. I, per tant, s'ha de fer un pla estratègic elaborat per tècnics i també per representants del propi comerç. L'Ajuntament té que prendre aquesta iniciativa. El que passa que també els que són emprenedors, els que són autònoms, pues, també tenen que entendre que ens tenen que beneficiar tots, no jo primer i després altra vegada jo, no? Tenen que tindre una mira àmplia, però ara té que haver un motor que té que ser l'Ajuntament, que és aquest Consell Consultiu per començar a poder gestionar la millora econòmica en el sector comerç local, per a fer un pla estratègic, les causes de per què s'ha arribat a aquest moment, les solucions, etc. Però aquest Consell, ja ho vam dir una vegada aquí, i queda damunt de la taula, si tindria que crear aquest Consell Econòmic, però no solament per l'àmbit comercial, sinó per l'àmbit ja pròpiament econòmic i industrial.
De l'àmbit, ja.
Parlem de gastronomia, sector de la restauració, un sector també important al municipi. Enguany tindrem més temps de gaudi de gastronomia des del mes de febrer ja amb la galera fins al mes de desembre i obviant aquells dos mesos, obviant el gener, que també és un mes que vulguem que no, doncs també hi ha vida, i aquells dos mesos claus, que són juliol i agost, que evidentment doncs, posar-se immersos en unes jornades crec que poc s'arriscarien a fer-ho perquè ja hi ha molta afluència i per tant seria complicat gestionar-ho. La resta de mesos de l'any sí que hi ha una proposta gastronòmica. Com valoren aquests canvis que s'han produït en l'agenda gastronòmica de l'Ametlla de Mar? Reaprofitant, diguem-ne, aquells productes nostres, tot i que sí que creen una nova ruta de tapes també per a que el sector no només treballi producte mariner, sinó que pugui treballar restauració tota la seva creativitat gastronòmica.
Sí, com tu ben bé has dit, lo que és juliol, agost i setembre no hi ha pràcticament doncs, cap ni tapa ni jornada perquè ja tenim prou feina en el que tenim, i no crec que la restauració estigui per a involucrar-se molt en aquest tipus, però desgraciadament sí que dic que han perdut les jornades del peix blau, tots sabem pel què, i desapareixerà per tant la tapa blava, però sí que hem vist, no?, que se posa una nova etapa, que és una etapa lliure, que a veure en què ens sorprendran doncs, tots els restauradors, a veure, perquè allí tothom pot posar el que vulgui, o peix, car, verdures, el que vulgui. I sí que pues, al febrer tornarem a tindre les jornades de la galera, després a l'abril se té la tapa roja, la tapa de la tonyina roja, que és la que porta més gent, no? Després seguiran la tapa marinera, les jornades de l'amfideuat, de l'arrossejat, i com no, pues, les jornades, bueno, l'odiada de l'arrossejat i de la tapa del peix blau.
Este se consoliden
la ruta.
Com estaven, no? Per mi important és la ruta del peix de llotja, sí. Que també s'ha fet una visió per a poder allargar-ho fins a finals d'any, en el desembre, aprofitant el pont de la Puríssima, que va haver molta gent.
Sí, s'ha canviat, sí.
I per tant, crec que s'ha encertat de traslladar-ho del 30 de novembre al 9 de desembre.
D'alguna forma ampliar este
calendari. Ampliar. Uh-huh. Consolidar el que està consolidat i, evidentment, el tema del que ha dit la gemma del peix blau, pues, per raons que siguin, desgraciadament, pues, s'ha eliminat.
L'etapa també marinera s'ha traslladat.
I, per tant, ja començarem des del febrer fins al desembre, per tant, és desestacionalitzar el que és l'estiu, no? I això és bo, perquè la gastronomia és un factor que la gent no valora moltíssim. Mm-hmm. Els visitants, vaja.
Exacte. Parlem de l'estació nàutica, del conveni amb l'estació nàutica. Assignat justament dimecres de la setmana passada, ens acompanyava la regidora Maria Marçal en aquest programa i després marxava justament cap a Madrid perquè va ser doncs, la representant de l'Ametlla de Mar també en una jornada en què hi havia activitat al Parlament amb la constitució de la nova mesa i on es va doncs, renovar aquest pacte amb l'estació nàutica que integra tots els municipis. Bueno, a excepció del Perelló, però no té port esportiu des de Deltebre fins a Salou. Per tant,
sí, són 90
el golf, quilòmetres. El golf de Sant Jordi, tot i que bé, la costa del Perelló també s'utilitza en aquest sentit. Com ho veuen des de Plataforma Aglera que es continuï apostant per aquesta estació nàutica que abraça ja més municipis, que abraça tot el golf de Sant Jordi?
Sí, a veure, tot el que sigui a sumar, pues... és millor que no dividir, no? La prova està que potser una empresa doncs, de l'Ametlla de Mar no podria arribar a certes plataformes o certes fires a nivell no nacional, sinó internacional, i en canvi formant part de l'estació nàutica Costa Dorada, pues, és un gran hàndicap que es pot fer i una gran publicitat també per l'Ametlla com per la seua pròpia empresa. Jo crec que a dia d'avui són més d'un centenar d'empreses que es dediquen a activitats nàutiques que estan englosades dins d'aquesta estació nàutica, no? Està enfocada a tot tipus de turisme, a tot tipus de públic, des d'un nen que pot anar a fer snorkel amb el seu pare, com a pues, anar-te banyant les tonyines, que les tenim aquí, anar amb moto d'aigua, anar en una barca a sortir un dia de pesca, vull dir, tens una infinitat, un gran ventall molt ampli per a poder fer activitats, perquè la gent tampoc no ve tot el dia per anar a la platja i al sol, sinó la gent també t'agrada moure. No cada dia, però sí que un dia fer una cosa diferent, i això és el que mou. Mou no. La gent i mou tot tipus. I la prova està que si tenim un públic un familiar, pues hem de donar amplitud a tothom. No sols en un sector, en un jovent o en una certa edat, sinó a tothom. Què passa? Que a l'estar juntes tens un gran potencial a l'hora de fer esta publicitat d'estes empreses, perquè per si soles, reitero, no es pot fer. Potser sí que el grup Balfegó és una gran empresa i ho podria fer, però un simple lloguer d'unes motos aquàtiques no ho pot fer. I això sí que, vull dir, sí que paguen una quota, ho sabem, no? Però també trauen uns certs ingressos que va bé.
Bueno, un dels objectius que enguanyi, segons tinc entès per la informació que tinc, és que també se reforça també la desestacionalització el que és el propi estiu és que la pesca esportiva i el submarinisme, això volen que sigui diversificat durant tot l'any, no? És un objectiu que també s'han plantejat durant l'any 2018 i per tant tot el que sigui descentralitzar-ho tot de l'estiu, aunque també és tot el que està relacionat a la mar és més apreciable a la mar, sigui a l'estiu, però aquí doncs, tenim un golf molt atractiu que la temperatura és adequada inclús en termes ja d'hivern, ho estem bé en aquests moments. Mm-hmm. I per tant la pesca el submarinisme i l'esport esportiu la pesca esportiva pues, és compatible en diferents etapes del que és l'estiu entès com a
també normalment com a... la gent ja dividís les vacances,
sí. O sigui, per tant ja, també és objectiu
fracciona.
Específic també està contemplat el 2018 i per tant tot el que sigui això és bo que estiguéssim units i treballar en aquest sentit. Mm-hmm. Per cert, el golf de Sant Jordi, aquest potencial turístic que tenim és dels més potents que hi ha a Catalunya, dels més potents.
Entrem ja a la recta final d'aquest espai del Portaveus amb Plataforma Clara, amb Joan Font i Gemma Margalef, amb regidors, volem dedicar els últims minuts, evidentment, a parlar d'aquesta Candrera 2018 que tenim a tocar. Venim fa dies ja dient-ho. Aquest cap de setmana tenim propostes de teatre, de banda, de premis literaris, també alguna part més festiva a la nit, però evidentment la setmana vinent, des de dijous al vespre i fins dilluns 5 de febrer, hi ha l'engròs de les festes, hi ha la part forta, hi ha moltíssimes activitats, hi ha moltíssimes propostes. Suposo que han pogut fullejar, si es pot dir d'aquella manera, o han pogut veure una mica dels actes que hi haurà al municipi, aquells més ressonats. No sé què els semblen aquestes festes plantejades per la regidoria de festes pel 2018.
Home, jo trobo que són unes festes, pues, des de fa molts anys monòtones i reiteratives i que no hi ha mai res diferent a des de fa uns quants anys. I Plataforma Calera se mos va cridar fa un temps a formar part de lo que era una comissió de festes, vam enviar un representant, però no, les nostres idees que vam aportar o a la millor no han agradat o no han volgut seguir, però vaja, trobo que potser ha arribat un moment que les hauríem de canviar una mica. Sí que el dia de la Candelera és igual i no es pot canviar, això ho entenem, perquè
jo crec que més que canviar és presentar alguna novetat,
és anar
posant alguna novetat,
però el dia de la Candelera
no, en general, parlo en general, alguna novetat,
però
és a través d'imaginació.
Sí.
Aquesta comissió de festes que tu dius té que ser més operativa.
Sí, perquè no hi és.
Han d'aportar idees i, per tant, això ja crec que el regidor de Cultura i de Festes ho tindrà en compte, perquè té que ser així. Hi ha que anar presentant programes nous i si funcionen, continuar-lo. Si no funcionen, doncs deixar-los, no? I, bueno, jo el que volia destacar, si m'ho permeteu, quan un ja se fa gran, en aquest cas faré 63 anys, dius que te'n recordes molt del passat, no? I és veritat, quan ets més jove te'n recordes més del present. Jo volia destacar sobretot el que es farà enguany és la nova guia comercial, farà 25 anys, i per tant, amb 25 anys aquesta guia comercial, sent alcalde, tinc la satisfacció de que ha durat 25 anys, perquè era de 2 anys, 92-93. Si és el 93 és 25 anys, si era el 92 era 26 anys. I tinc la satisfacció perquè tota aquella gent que hi va treballar del meu equip, que era format pel Partit Popular, pel Partit Socialista i pels Verds, vam apostar per la guia comercial i després de 25 anys aquí està. En totes les modificacions, com pot haver enguany, i novetats, com té que ser en els temps que vivim, no? I aquestes novetats, doncs ja no cal dir-les, però ja les veuran, ja no sóc jo per a dir-ho, però això és important. I a més, puc dir també, vaig aquesta enyorança del passat, que també és fruit d'un esforç d'un equip de govern d'aquell any, del 91 al 92, que després va haver la moció de censura, també podem dir amb tot l'orgull que tot aquell grup de gent que va treballar en equip de govern, no tot ho ha fet Convergència i Unió, també es va treballar en sentit del concurs literari. Se va crear aquell any, i l'any passat va fer 25 anys. S'ha mantingut. I després, perquè el fàcil és no es creu, sinó mantindre-ho. I després també la Fira Alternativa, que l'any passat va fer 25 anys, també aquell equip de govern que va tindre l'oportunitat de governar un any i mig, quasi 2 anys, també es va consolidar. Per tant, tres, la Fira Alternativa, la Guia Comercial i el curs literari fa 25 anys que estan aquí i, per tant, vull fer una menció d'aquella gent que va col·laborar amb aquell equip de govern que jo vaig presidir, doncs ens podem sentir satisfets de poder mantenir-ho durant 25 anys i espero que m'ho anys més.
Bueno, Guia Comercial, que abans sí que es presentava per festes majors de la Candelera, ara això s'ha perdut una mica també, entenem, perquè ja és més una eina de consulta que no un producte com a tal, i també premis literaris que rara vegada s'havien presentat per Candelera i que ara sí, ara formen part del programa de festes amb aquest canvi també d'organització. I aquesta Candelera, dos coses importants, suposo, mirant cap a la mar, primer amb la pregonera, que evidentment doncs, té un simbolisme al ser la secretària de la Confraria de Pescadors, i segona, l'acabament de la part d'oficialitzar l'agermanament amb Palamós, que es farà el 3 de febrer.
Sí.
Per tant, també són dos ports importants, entenc, important, que també marcaran una part de la història de la cala, no?
Exactament. L'any passat es va fer a Palamós, i ara toca fer-ho aquí, l'acte protocolari d'oficialitzar que este agermanament que fa l'any 75 no es va oficialitzar perquè estava prohibit en aquell temps franquista, però que, bueno, que en certa manera
no es podia
fer, i per tant sí que es va fer, però ara és bo que estigui oficialitzat i comprometre en un programa conjunt d'actuacions d'un protocol entre les dues poblacions germanes. No? I després la Cofreria de Pescadors, vull dir, a través de la seva secretària simbolitza una entitat que sempre ha sigut un puntal dintre de l'activitat econòmica del poble, a part de ser un referent no solament per l'Amella sinó per Palamós també, per gent que ha sigut marinera i va tindre que emigrar en aquell moment. Per tant, és bo que a través de la seva secretària com a pregonera hi hagi un reconeixement en la Cofreria de Pescadors. Jo puc dir, quan en vida, quan estava el president
Andreu,
no vam fer-ho d'esta manera tan eloqüent com és un primer festes, però sí que va haver un protocol més aviat intern entre la cofradia i l'Ajuntament, en la qual el que era alcalde en aquell moment, que era la meva persona, li va entregar la insígnia d'or, i ell me va entregar a mi, en representació del Cabildo, pues, la seva insígnia, i per tant això va quedar, diguéssim, més aviat més tancat, però que això era un gesto de que la cofradia i l'Ajuntament dins dels seus possibilitats tenen que anar totalment recolzades en tot el que es pugui fer, perquè són, ja t'he dit, històricament una part important. I ara, desgraciadament, doncs, el sector de la llum s'ha vist en el desballestament de quatre embarcacions, doncs, que han representat, doncs, i han portat a la sang sempre la mar, en aquest cas el peix blau, doncs això ens entristeix moltíssim, i que potser, en certa manera, les administracions s'han pogut fer molt més del que han fet, no? Però bueno, realment la realitat és aquesta, i jo crec que és encertat des del punt de vista polític i social que la cofradia pugui ser, a través de la seva secretària, la protagonista del pregó de festes a l'Ajuntament de la Mera. Mm.
Doncs, parlant de Candelera, ens hem d'acomiadar d'aquest espai de portaveus. Si volen desitjar bones festes a tots els nostres seguidors, bueno, i també, doncs, a...
És lògic que desitgem unes bones festes, que participi la gent, que el temps ens acompanyi. Diuen que el Perelló, doncs, han tingut, a part del vent, que forma part del nostre, doncs, han tingut bon temps, i espero que a la Mella, doncs, poguéssim tindre un bon temps. No dic la calor que fa aquests dies, però que no hi hagi pluja, que no hi hagi grans ventades, i que poguéssim participar-hi, perquè el temps afavoreix aquesta participació. I dit lo d'abans, en plan constructiu, és a dir, i així ho he dit, que entendre, la comissió de festes té que aportar imaginació, té que aportar novetats, i per tant emplacem el regidor, la nostra col·laboració, per poder treballar en millorar aquestes festes i innovar-les, perquè és així.
Doncs amb aquests missatges ens hi quedem. Els agraïm, Joan Font, Gemma Margalef, que ens hagin acompanyat. Ens veurem aquest cap de setmana, ens veurem el pròxim llarg cap de setmana de festa major pels carrers del nostre poble, per gaudir d'aquesta Candelera 2018. I, evidentment, ens retrobarem ben aviat també aquí a la sintonia de la Cala Ràdio per seguir analitzant tota l'actualitat municipal des de la perspectiva de Plataforma Clera. Moltíssimes gràcies i fins a propera.
I bones festes a vosaltres.